Bon dia, són les 8, arrenquem el matí a Ràdio Estel amb 23 graus. 23, a la ciutat de Barcelona, 17 a Girona, 20 a Tarragona, 19 a Lleida, 20 graus a Mataró i també a Tortosa. Fa calor de valent i la calor anirà a més. Creixerà. De fet, a la costa se superaran de llarg els 30 graus i al Pla de Lleida es pot arribar ja als 40, i aquesta és una tendència que no pararà de créixer al llarg d'aquesta setmana, perquè, de fet, demà encara en farà més de calor. De seguida us en donem tots els detalls. Avui és dilluns, és 13 de juny.
Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Un dia que, com sempre, arrencarà amb diversos protagonistes, també amb l'atenció focalitzada a Tarragona, on s'investiguen les causes de l'accident de tren que ha deixat aquestes 5 persones ferides greus aquesta nit a Vilaseca, per saber quina és ara mateix la situació en aquell punt i quan es podrà restablir del tot el servei habitual de trens. Ara s'està fent només per una sola via. D'aquí a uns instants saludem el portaveu de Renfe, Antonio Carmona. Un dia que tindrà un altre nom propi, que és el d'en Dan Miró, que és advocat expert en dret aeronàutic. Amb ell volem parlar del que passa i, sobretot, del que pot passar a aeroports com el de Barcelona aquest estiu. De fet, ell serà protagonista, però en són també les moltes aerolínies que operen a l'aeroport de Barcelona, on avui estarem en directe, i els milers de persones que cada dia han de volar i les que ho faran per vacances. De moment, el del Prat no ha patit retards especialment greus, però el Ministeri de l'Interior ja va dir, per exemple, que enviaria un reforç de 80 policies per als controls de passatgers al Prat. Les companyies aèries ja s'han queixat de passatgers que han perdut vols per culpa de controls massa lents, d'avions que surten tard perquè estan esperant aquests passatgers. Avui us volem explicar com evitar ensurts, aquí com podeu reclamar si per culpa d'una situació així, per exemple, perdeu un vol. Mirarem d'esbrinar si aquests dies a l'aeroport del Prat ja s'està registrant una activitat superior al normal. De fet, les recerques de bitllets d'avió s'estan més que duplicant a les pàgines webs que s'hi dediquen. Aena i les companyies asseguren que aquest any encara no serà globalment com el 2019, és a dir, abans de la pandèmia, però clar, això és una mitjana. La realitat, per exemple, és que a Balears o a Canàries estaran ja clarament per sobre de les dades prepandèmiques. Són molts els elements que hi ha damunt de la taula. Avui us els explicarem per entendre els problemes que ja s'estan produint quan un ha d'agafar un avió i el que pot passar aquest estiu. D'aquí a mitja hora, en Dan Miró, directe al matí a Ràdio Estel. I l'altre protagonista, ara us ho avançava clarament, serà la calor. En Jordi Miralles entrarà ara en tots els detalls. Atenció amb aquesta setmana que ens espera. No som a l'estiu. Tècnicament hi entrarem la setmana vinent, però ja tenim la primera onada de calor, tècnicament forta d'aquest any, però és la segona calorada en poques setmanes que ens arribarà. Ànims, els qui no porteu bé això de les temperatures altes. Avui mirarem de donar-vos consells per passar-ho de la millor manera i amb els menors riscos toca començar a prendre precaucions. En tot cas, una conclusió per pensar-hi, eh? Quant de temps fa que els experts van dir que ja no tenia sentit parlar de canvi climàtic perquè era tard? N'hi havia que se'n reien d'aquesta expressió, però és que els experts parlen ja d'emergència climàtica. A les administracions els toca activar-se, posar-se les piles, començar a pensar que, com ahir veia, per exemple, a TV3, no té cap sentit que a Lleida, que ja estaran a 40 graus, les piscines no estiguin obertes, perquè tradicionalment la temporada de bany no començava fins Sant Joan. Doncs mira, tradicionalment la temporada de bany potser començava més tard, però ja fa un temps que les calorades arriben abans. Per tant, no és una crítica a Lleida, eh? Vull dir, és només un exemple de que potser segurament el món hauria de començar a entendre que hi ha dinàmiques que ja les hauríem d'haver canviat, perquè l'emergència climàtica existeix, i tant si existeix, i tant si es nota. Va, que posem el dia en solfa i comencem, com sempre, amb el temps i el trànsit. Aquest primer titular es diu onada de calor i els detalls els té en Jordi Miralles. Jordi, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb alguns ruixats que han afectat aquestes últimes hores punts de les comarques de Barcelona, les de Girona, però aquests núvols marxen ràpidament i el sol s'imposa arreu del país. Un sol que escalfarà de valent perquè avui les temperatures seran fins i tot més altes que les d'ahir. Sobrepassarem els 30 graus a molts punts de la costa i arribarem a fregar els 40 graus a les comarques del Pla de Lleida, on ahir ja van arribar els 39 graus. Avui temperatures més altes i, per tant, podríem arribar a aquests 40 de màxima, especialment Pla de Lleida i també el alguns punts de l'interior de les comarques de Tarragona. Aquestes altes, altíssimes temperatures tindran continuïtat de cara als propers dies. És més, estem parlant d'una onada de calor que ha començat aquest passat cap de setmana i que estarà amb nosaltres com a mínim fins aquest divendres. Per tant, onada de calor molt intensa. El màxim de calor s'assolirà de cara a dimecres. Es mantenen les temperatures dijous i divendres i no serà fins al cap de setmana que començarà a afluixar. A banda de la calor, parlar de sol durant bona part del dia. Ja hem dit que han passat alguns núvols, que han donat alguns ruixats, però el sol s'acabarà imposant aquest matí, i a la tarda núvols d'evolució al Pirineu que acabaran donant algun ruixat i alguna tronada, però només en aquesta zona.
Gràcies, Jordi. Per tant, ja ho sabeu, comencem a preparar-nos per aquesta calorada que ja tenim a sobre. Sapiguem també ara què us trobareu, si esteu al volant o si heu d'agafar el cotxe. Anem cap al RAC. Armand Maravall, bon dia.
Bon dia, doncs aquesta hora comencem un matí de dilluns ja amb congestions habituals d'entrada cap a Barcelona. Ara per les rondes és on hi ha més congestió, en sentit Llobregat, són uns 7 quilòmetres i mig entre el nus de la Trinitat i Sant Gervasi en aquesta B20, i per la ronda litoral també congestió habitual des del nus del Besòs fins al moll de la Fusta, sobretot amb aturades a l'altura del Fòrum. També congestió per la C31 d'entrada cap a Glòries, és un quilòmetre i mig, i també trams de retencions habituals ja en sentit Besòs, igual que també en vies com la C58 des de Montcada i Reixac, uns 3-4 quilòmetres, o també per la C60, ara destacant els 5 quilòmetres i mig de congestió des d'Argentona fins a la Roca del Vallès en sentit Granollers. També congestions habituals tant per l'autovia 2 com per la B23 en direcció a Barcelona. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Bon dia. Passant 7 minuts del punt de les 8 del matí. Aquests són els titulars d'aquest dilluns. Restablert el servei de trens entre Tarragona i Cambrils i Reus per una sola via, l'altra segueix tallada mentre es retiren els trens accidentats ahir a la nit i s'investiguen les causes del xoc entre una locomotora de mercaderies, que es podria haver quedat sense frens, i un tren de rodalies on viatjaven una vuitantena de persones. Hi ha 5 ferits greus i 17 de lleus. Arrenca una onada de calor que dispararà les temperatures tota la setmana. Protecció Civil recomana protegir-se'n i maximitzar la precaució també a l'hora de banyar-se en indrets que poden ser perillosos. Es dispara també el risc d'incendis. Els carrils addicionals que Trànsit ha habilitat a l'AP7 i a la C32 alleugereixen l'operació tornada aquest cap de setmana, tot i que les cues per baixar cap a la ciutat de Barcelona des de la Costa Brava es van repetir i al vespre 13 quilòmetres a l'autopista AP7. Aquests carrils addicionals tornaran a activar-se pel cap de setmana llarg de Sant Joan. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, es reuneix avui amb el Papa en audiència privada, una trobada que es farà entre l'escepticisme de l'Església espanyola per les incomoditats que han generat les últimes trobades amb l'executiu espanyol. La Inspecció de Treball ha obert un procés sancionador contra la Fundació Barcelona Actua per la denúncia d'explotació laboral d'un dels seus suposats voluntaris. L'entitat té part de finançament públic, de fet ha ingressat més de 360.000 euros de l'Ajuntament de Barcelona per la gestió de dos albergs. I aquesta nit comença a disputar-se la final de la Lliga ACB de bàsquet, que enfronta Barça i Real Madrid. És una final al millor de 5 partits i el primer es juga avui al Palau Blaugrana a partir de les 9 del vespre.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Ahir acabem el dibuix d'aquest dilluns amb alguns dels titulars que podem llegir als diaris d'avui. Miquel Iceta, atenció, podria ser el candidat del PSC a l'alcaldia de Barcelona. Olma Giró, bon dia.
Bon dia. La direcció estatal del PSOE pretén enviar ministres per tal de liderar les llistes electorals a les eleccions municipals del maig de l'any que ve davant el perill d'un mal resultat a les eleccions andaluses de diumenge. En tot cas, l'última paraula la tindrà el PSC. Ho publica Marisol Hernández al Periódico.
Acord entre republicans i demòcrates per limitar l'accés a les armes als Estats Units.
Les dues últimes matances a Uvalde i Buffalo han accelerat les negociacions. Les mesures no són les que demanava el president Joe Biden, però es consideren un bon pas per establir una regulació més estricta. L'acord inclou dotar de recursos l'atenció a la salut mental, més seguretat a les escoles i confiscar armes a persones que es considerin perilloses. Ho escriu Francesc Peirón a La Vanguardia.
Residències d'estudiants de Barcelona aprofiten les habitacions lliures a l'estiu per acollir-hi turistes.
Davant l'ús turístic que es fa d'aquests equipaments, l'Ajuntament les ha inclòs dins del Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics per començar a restringir les llicències per construir noves instal·lacions. Ho escriu Carlota Segura, Carlota Serra, al diari Ara.
Les notícies del matí a Ràdio Estel.
Renfe restableix el servei de tren entre Tarragona i Cambrils-Reus de les línies R15 i R16 per una sola via. L'altra segueix tallada mentre s'investiga les causes de l'accident que aquesta nit ha deixat 5 ferits greus. Ana Closa, bon dia.
Bon dia. Els fets han tingut lloc aquest diumenge al vespre, quan faltaven 10 minuts per les 10 de la nit. Segons apunta Renfe, la locomotora de mercaderies s'ha quedat sense frens per una avaria mecànica, s'ha saltat un semàfor en vermell i ha xocat contra un tren regional que estava a prop de l'estació de Vilaseca. El xoc s'ha produït a molt poca velocitat, fet que ha ajudat a reduir la gravetat de l'accident. Renfe ha assegurat que al tren hi viatjaven unes 75 persones. En total hi han treballat una dotzena de dotacions dels bombers i 6 unitats dels serveis d'emergències mèdiques que han atès una trentena de passatgers amb contusions i afectacions de diversa consideració. Dos dels passatgers del tren accidentat, en Reixit i en Lluís, han explicat en declaracions de l'Agència Catalana de Notícies com ha estat l'incident. Els dos assenyalen que ha estat un cop fort i que han hagut de sortir forçant una porta.
Però quan llegamos ahí a Vilafica, o hemos pasado un poquito, y con el tren ha venido aquí, no sé qui tiene problema de freno, y ha hecho un choque, y la gente está chillando, y todo está asustado, hecho un golpe, y a partir de ahí hemos salido con la puerta así empujada y hemos salido un poco a poco.
Estàvem sentats, tranquils, com sempre, i pues hem escoltat un pito durant uns quants segons, i pues de cop ha sigut un cop fort, s'han apagat les llums, ha sonat l'alarma i tal, i vidres trencats i tot això, i ha sigut això. I tothom cridant, han obert les portes, hem sortit, i després ha vingut la policia i ambulàncies i tal.
Renfe ha anunciat que continuen les tasques per retirar el comboi, tot i que les línies R15 i R16 s'han restablert, però només circulen per una sola via.
Doncs per tenir més detalls del que ha passat i de quina és la situació ara mateix en el tram on s'ha produït aquest accident, podem saludar aquesta hora el portaveu de Renfe, Antonio Carmona. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Parlàvem aquest matí que heu aconseguit recuperar el servei per una de les vies en aquest tram de Tarragona, Cambrils i Reus. Alguna previsió de quan et pot tornar la normalitat en aquest tram?
S'està treballant per retirar el tren que es va veure implicat en l'accident d'ahir, i un cop es pugui retirar podem restablir la circulació per les dues vies. Al ser un tram petit de via única i afectar només la part baixa de la línia R15 i R16 de Tarragona cap a baix, fa que la via única, les afectacions siguin mínimes de cara al servei. El que sí estem tenint, malgrat haver recuperat la circulació per una via, és derivat de la rotació del material d'ahir, és a dir, un tren, per exemple, que ahir no va poder arribar a Tortosa o a Reus, aquest matí no ha pogut sortir del seu origen, i llavors l'hem hagut d'iniciar algun cas a Tarragona. Però bueno, a partir de mig matí ja podrem parlar de pràcticament normalitat tant a la R15 com a la R16.
Una de les claus ara és saber què va passar ahir en aquest accident. Adif explicava aquesta nit que hi havia aquesta locomotora que potser havia perdut els frens i que, per tant, a partir d'aquí s'havia produït aquest accident. Teniu algun detall o alguna conclusió ja a aquesta hora de què és el que pot haver passat?
Per la nostra part, les causes s'estan investigant. No podem entrar en hipòtesis que no es pertoquen. La nostra preocupació va ser ahir des del primer moment a treballar pels viatgers que hi havia al tren, els 75 viatgers que hi havia al tren. Ens vam coordinar amb Protecció Civil i Servei d'Emergències per atendre aquests viatgers que van resultar ferits. Finalment va ser 29, dels quals 5 de caràcter greu, que van ser traslladats a centres hospitalaris, a hospitals de la zona, Y la otra preocupación que tenían era garantir la movilidad de las personas que se veían afectadas para que incidente, ya que la circulación estaba tallada en aquel punto. De aquesta manera, el que ven fer es posar autobusos per tal de facilitar la movilidad de aquests viatgers que a última hora es desplaçaven en tren, ja sigui cap a Barcelona o cap al sud de Tarragona.
És una línia aquesta de Rodalies R15, R16, les que es veuen afectades. És un tram de via, però, que habitualment es comparteix trens de passatgers amb Rodalies, oi? Amb mercaderies, oi? Perquè algú ahir a nit deia, però com pot ser que una locomotora de mercaderies estigués en una via per on passava un tren de passatgers?
Sí, la complexitat de la xarxa de Rodalies, una d'aquesta complexitat, un dels factors que la fa molt complexa, és la combinació de diferents serveis. En aquest tram poden conviure trens regionals, trens de Rodalies de Tarragona, de Camp de Tarragona, trens de mercaderies i trens de llarga distància que van per la via convencional. Això fa que la circulació, quan parlem de la complexitat de gestionar el servei de Rodalies de Catalunya, un dels factors és aquest, la convivència de diferents tipus de servei.
Antonio Carmona, portaveu de Renfe, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí. Bon dia.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. Evidentment, qualsevol novetat sobre l'estat de la circulació de trens en aquestes línies R15 i R16 de Rodalies, l'actualitzem aquí en directe a Ràdio Estel. Més coses. Trobada avui entre Félix Bolaños i el Papa Francesc. És la primera vegada que el ministre de la Presidència espanyol es reunirà amb el pontífex.
Bolaños és el competent en les relacions amb les confessions religioses pel govern espanyol. El ministre ha declarat que se sent honrat de tenir aquesta audiència privada amb el Papa i s'ha mostrat amb ganes de poder intercanviar opinions comuns entre el govern i l'Església Catòlica.
Es tracta d'una reunió que l'Església espanyola veu amb escepticisme per l'actitud del govern cap a l'Església. Aquest divendres, José Chovera, portaveu de la Conferència Episcopal Espanyola, recordava a Ràdio Estel les trobades entre aquesta institució i l'executiu, afirmant que hi ha hagut certes incomoditats.
El programa Sense Distància, Vera, va opinar que el diàleg sempre és positiu, però que perquè aquest funcioni s'ha de complir allò que es promet i que aquest és un camí que encara s'ha de recórrer. A banda, també va recordar les trobades entre Bolaños i la Conferència Episcopal, no sempre còmodes per filtracions i el tractament mediàtic.
Realmente los encuentros con Bolaños han sido frecuentes con la conferencia episcopal, ¿no? No siempre han transcurrido por unos cauces muy, muy cómodos, ¿no? A veces ha suscitado una cierta incomodidad por el tratamiento mediático, por filtraciones o por, bueno, una cierta incomodidad.
Vaja, aquest dilluns també tocarà fer balanç del dispositiu de trànsit que s'havia fet a l'AP7. Ha estat un nou cap de setmana de cues, això sí, amb menys retencions que en anys anteriors. El trànsit a l'AP7 es va començar a complicar ahir a les 7 de la tarda. S'hi van acumular fins a 24 quilòmetres de retencions al llarg del dia, 13 per tornar cap a Barcelona al vespre. La resta eren a Castellbisbal, en sentit nord, per un accident, després dels més de 30 quilòmetres de cua que es va acumular dissabte passat a l'autopista. El Servei Català de Trànsit ha obert carrils addicionals tant a l'AP7 com a la C32 per intentar facilitar la tornada aquest diumenge a l'àrea metropolitana.
Sembla que la mesura ha funcionat, ja que el volum de retencions ha estat un 50% menys respecte a l'any passat. Una altra via molt afectada en l'operació tornada d'aquest cap de setmana ha estat la C32, l'alternativa que havien d'agafar els conductors procedents de la Costa Brava segons trànsit. Aquesta via ha acumulat 12 quilòmetres de cua a Alella i 4 a Mataró en sentit Barcelona. Tant a l'AP7 com a la C32, trànsit havia habilitat carrils addicionals per afavorir una circulació més fluida.
Uns carrils addicionals, en tot cas, que són una mesura que el que sí sabem és que tornaran a aplicar-se per Sant Joan.
A més, trànsit també restringirà el pas de camions per l'autopista en determinades hores. Aquestes mesures també es podrien adoptar durant els caps de setmana del mes de juliol. A banda, el govern espanyol ja va anunciar aquest divendres que, com a solució a llarg termini, ampliarà amb un tercer carril el tram de l'AP7 entre l'Hospitalet de l'Infant i Amposta.
L'Ajuntament de Sant Adrià del Besòs ha negat que retallés l'aforament al Primavera Sound. De fet, l'alcaldessa d'aquesta població, Filó Canyet, ha assegurat que 15.000 persones era l'expectativa màxima que contemplaven des del consistori i que la retallada a la meitat del suposat aforament de 30.000 persones que ha assegurat el festival no s'havia arribat a considerar mai.
L'alcaldessa ha demanat al Primavera que no traslladi més pressions als ajuntaments i que assumeixi les responsabilitats en els problemes de mobilitat que ha tingut aquests 15 dies.
Les declaracions de l'alcaldessa arriben després que el Primavera Sound hagi confirmat que es quedarà a Barcelona com a mínim fins al 2027.
El festival preveu signar aquesta mateixa setmana el contracte per seguir a la ciutat. Ho han anunciat en roda de premsa els codirectors del Primavera. Escoltem a Gavi Ruiz.
Nuestra voluntad es quedarnos en Barcelona, es una voluntad 100%. Somos un festival de Barcelona. Consideramos que gran parte de nuestro éxito, uno, es por los artistas. Nosotros no somos más listos que nadie, evidentemente. Los artistas nos han dado y nos han llevado a donde estamos, pero también la ciudad de Barcelona. La ciudad de Barcelona es un reclamo impresionante a nivel mundial y nos ha hecho y nos ha ayudado a crecer.
El que sí que fa l'organització del Primavera és tancar la porta a repetir una edició com la d'aquest any, amb dos caps de setmana a Barcelona. La intenció, com ja passarà l'any vinent, és fer una setmana a la capital catalana i una altra a Madrid.
En aquest sentit, l'Ajuntament de Barcelona ha celebrat l'acord perquè el Primavera continuï a la ciutat en format d'un sol cap de setmana. El tinent d'alcalde de Cultura, Jordi Martí, veu positivament aquesta aposta per fer compatible el gran esdeveniment amb la vida quotidiana i el descans dels veïns.
Una cosa que l'Ajuntament volia des del primer moment i que va ser un dels primers conflictes amb el Primavera Sound, que és que el festival fos un cap de setmana. I ens semblava que dos, d'una manera excepcional, estava bé, però crec que finalment s'ha aconseguit un bon acord amb un cap de setmana i que, per tant, també segurament això ajudarà en aquesta convivència entre un gran esdeveniment com aquest i la vida urbana normal d'una ciutat com la nostra.
La Inspecció de Treball ha obert un procés sancionador contra la Fundació Barcelona Actua per la denúncia d'explotació laboral d'un home sense sostre i sense papers. L'entitat té part de finançament públic. De fet, ha ingressat més de 360.000 euros de l'Ajuntament de Barcelona, precisament per la gestió de dos albergs.
L'home ha denunciat que a canvi de residir a l'alberg de l'entitat i una promesa de regularitzar la seva situació, havia de fer feines d'entre 20 i 40 hores, algunes setmanes de fins a 46, sense cap sou. Com ell, hi havia altres nois amb la mateixa situació. Barcelona Actua ha defensat que era un voluntariat inspirat en els models dels albergs de turistes, on aquests no paguen per l'estada i, a canvi, ordenen, netegen, cuinen o fan feines de recepció. Ara bé, Inspecció de Treball ha conclòs que el denunciant no feia tasques de voluntariat, sinó que en realitat era un treballador a qui se li hauria d'haver fet un contracte laboral.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
8 i 22 minuts, fem un repàs també a la premsa comarcal i a la digital. L'última edició de la Marató de TV3 ha aconseguit finalment recaptar més de 12 milions d'euros per la salut mental.
Malgrat que el programa es va fer el passat desembre, fins al març es podien continuar fent donacions solidàries i aquesta nit s'ha sabut el recompte final en un programa especial dedicat als 30 anys de la Marató. La propera edició serà el 18 de desembre i està dedicada a les malalties cardiovasculars. Ho podem llegir al Nació Digital.
Àustria acusa Pedro Sánchez de posar en perill el subministrament de gas a Europa.
Els principals mitjans de comunicació del país han publicat durs articles contra l'executiu estatal i, segons exposen, sobre la poca traça de Sánchez a l'hora de mantenir les relacions amistoses amb Algèria. La majoria d'articles coincideixen amb les possibles conseqüències que aquesta decisió pot tenir a tota Europa i per la continuïtat de subministrament de gas. Per la seva banda, però, el govern d'Algèria ha dit que continuarà garantint aquest subministrament. Ho destaca el Nacional.
Aquesta matinada s'ha celebrat la gran nit del teatre de Broadway amb la gala dels Premis Tony. L'obra dramàtica Dilemma and Trilogy ha estat la més destacada.
La 75a edició dels Tony s'ha celebrat, com ja és habitual, al llegendari Radio City Music Hall de Nova York. Els premis que reconeixen les obres produïdes a Broadway enguany han estat eclipsats per The Lehman Trilogy, una obra sobre l'empresa que va destapar la crisi financera de 2008 i que ha guanyat 5 dels 8 guardons als quals aspirava. Ho trobem a diversos digitals.
Barcelona és la província on s'han denunciat més violacions.
Barcelona encapçala el rànquing estatal amb xifres molt elevades i distanciades de la resta. Els diferents cossos policials van tenir coneixement d'almenys 38 violacions perpetrades a Barcelona durant els primers 3 mesos de l'any. Són 2 més que les 36 denunciades o descobertes pels agents en el primer trimestre del 2021, quan encara es mantenien en vigor àmplies restriccions a causa de la pandèmia. Ho destaca el Top Barcelona.
Dues persones moren en saltar d'un pont de 30 metres. metres a l'autopista P7 a Sant Julià de Ramis mentre fugien dels Mossos.
Una patrulla de la policia catalana havia localitzat una furgoneta que circulava a poca velocitat i ha comprovat que el vehicle constava com a robat. Els dos ocupants de la furgoneta s'han vist descoberts i han iniciat una fugida a gran velocitat per la P7 que ha acabat al pont sobre el Terri. La caiguda d'uns 30 metres ha estat mortal i els agents han localitzat els cossos sense vida dels dos homes que encara no han pogut ser identificats. Ho podem llegir al Diari de Girona.
Lleida tindrà una unitat central de drons dels Mossos per vigilància.
La policia catalana desplegarà a curt termini una unitat de drons a Lleida per tal d'incrementar la seguretat pública. Segons publica el diari Segre, es desplegarà aviat i s'utilitzaran tasques d'investigació i recerca de persones.
I Portugal obrirà un nou consulat general a Andorra.
Ho ha anunciat el president de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, durant la seva visita al país. Fins ara, el Principat disposava només d'un consulat honorari, tot i que anys enrere havia comptat amb una ambaixada. La nova infraestructura els permetrà fer tràmits i gestions que ara la comunitat portuguesa no podia fer al país. Ho podem llegir al periòdic d'Andorra.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
Vinga, temps pels esports. La selecció espanyola guanya 2-0 la República Txeca i marxa de vacances com a líder de grup a la Lliga de les Nacions. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia. Els gols de Carlos Soler i Pablo Sarabia han donat la victòria a l'equip de Luis Enrique, que ha aprofitat la derrota de Portugal davant Suïssa per col·locar-se primer de grup i continuar depenent d'ell mateix per ser a la fase final de la Lliga de les Nacions. El central del Barça, Eric García, ha estat l'únic jugador blaugrana que ha entrat en l'11 titular. La resta, Sergio Busquets, Jordi Alba, Ferran Torres i Gavi, que ha fet de nou un altre partides, han entrat a la segona meitat. El català Dani Olmo també ha estat titular i Ansu Fati no ha disputat cap minut en aquests 4 partits que ha jugat Espanya en aquesta finestra de seleccions. Ara els jugadors marxen de vacances i la Roja no tornarà a jugar fins al mes de setembre, 2 mesos abans de l'inici del Mundial a Qatar.
En bàsquet, aquesta nit comença la final de l'ACB entre el Barça i el Real Madrid.
Els dos primers partits de la sèrie es juguen al Palau Blaugrana, el primer avui a les 9. La final es decidirà el millor de 5 enfrontaments. El Barça ha arribat a la final després d'haver guanyat el Joventut de Badalona 3-1, mentre que els blancs s'han classificat amb un contundent 3-0 contra el Baskonia. Aquesta temporada, els dos equips s'han enfrontat en 7 ocasions. El Barça ha guanyat 5 partits, els dos de la fase regular de l'ACB i els dos de l'Eurolliga, a més de la final de Copa Granada. Les dues victòries blanques han estat a la final de la Supercopa i a la semifinal de la Final Four de l'Eurolliga a Belgrat. Aquesta és la 17a final de Lliga que juga entre Barça i Madrid, amb un balanç històric favorable als blancs, que han guanyat 9 títols respecte al 7 del Barça.
En futbol sala, el Valdepeña serà el rival del Barça en les semifinals pel títol de Lliga.
El Valdepeña s'hi ha classificat després de guanyar 4-3 al Cartagena. Pel que fa al Barça, dissabte es va classificar patint davant el Pozo Murcia en un partit que es va resoldre a la pròrroga. El Barça va acabar perdent, però va passar la ronda gràcies a l'avantatge aconseguit a l'anada. El primer partit de semis contra el Valdepeña es juga aquest dimecres, el segon serà dissabte al Palau Blaugrana.
En hoquei patins, el Liceu guanya el segon partit de la final i complica les coses al Reus.
El segon partit de la sèrie disputat a Riazor ha acabat 5-2, un resultat que deixa la final 2-0 a favor dels gallecs. El partit ha marxat al descans 2-2, però a la segona part, com ja va passar en el primer duel, els gols decisius del Liceu han impedit la gesta del Reus. Ara la final marxa cap al Palau d'Esports de la capital del Baix Camp, on divendres es jugarà el tercer partit i una nova victòria del Liceu ja el convertirà en campió de Lliga.
I en motor, Max Verstappen guanya el Gran Premi d'Azerbaiyán de Fórmula 1 en una carrera on han punxat els dos Ferraris.
Els dos pilots de l'escuderia vermella, Charles Leclerc i l'espanyol Carlos Sainz, s'han hagut de retirar per problemes mecànics en els vehicles i això ho ha aprofitat l'alemany, que ha marxat del circuit de Bakú encara més líder. Segon ha quedat Checo Pérez i completant el podi George Russell. Fernando Alonso ha aconseguit finalment la 7a posició. Verstappen és el líder del Mundial amb 150 punts, 21 més que Checo Pérez, que és segon al top 3 al tanca Leclerc amb 116 punts. El proper Gran Premi serà a Canadà aquest proper diumenge.
Si busques l'alternativa, no ho dubtis. Al matí a Ràdio Estel.
Va, i com sempre, arribarem amb música al punt de 8:45 del matí. Tal dia com avui, de fa 59 anys, el 13 de juny del 1963, va néixer a la Ciutat de Mèxic la cantant Olvido Gara, coneguda per tots com Alaska, estàndard de la moguda madrilenya, és un nom inseparable de grups com Alaska i Dinarama, Caca Deluxe, Alaska i Los Pegamoides o Fangoria. Això que sona és Bailando. Tengo los huesos desencajados.
Tengo el cuerpo muy mal.
Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 9:15 del matí, avui és dilluns, és 13 de juny, avui farem tertúlia amb l'Ivanguera, amb el Josep Maria Brunet i amb el Xavi Barrena, com sempre, a partir del punt de les 9 del matí, un dilluns en el qual tenim una part de l'atenció important centrada en el que ha passat a Tarragona. Escoltàvem el portaveu de Renfe, l'Antonio Carmona, fa uns minuts a explicar quina és la situació, aquesta circulació que s'ha pogut recuperar per una sola via, per l'accident que va haver ahir quan una locomotora de mercaderies va topar amb un tren de Rodalies on hi havia 75 persones. Estarem molt pendents al llarg del matí, evidentment, de si pot haver-hi algun canvi, si, com deia el portaveu de Renfe, cap a mig matí es pot recuperar la normalitat en aquestes línies R15 i R16. Estem també en directe a l'aeroport de Barcelona. D'aquí una estona hi connectem amb la Sílvia Muñoz per saber quina és la situació, sobretot quin és el neguit entre els molts passatgers que, per feina, probablement, però també per plaer, han de viatjar aquests dies i que tenen el neguit de no saber què acabarà passant amb el temps que necessitaven per arribar a la vol, al seu vol, saber si el seu vol finalment acabarà existint quan es compra un bitllet, perquè hi ha moltes companyies que n'estan anul·lant de vols. La demanda està sent altíssima i la situació no s'assembla gaire al que s'havia previst, diuen, des de les companyies. De tot plegat en volem parlar amb en Dan Miró, que és advocat expert en dret aeronàutic. Volem saber què passa i, sobretot, què pot passar en aeroports com el de Barcelona aquest estiu. És veritat que fins ara, per exemple, l'aeroport del Prat, de retards greus per la qüestió dels controls de passaports, no se n'ha viscut, sí que ha passat a Barajas. El Ministeri de l'Interior, en el cas de l'aeroport de Barcelona, ja ha anunciat que enviarà 80 policies de reforç per intentar que no hi hagi aquestes cues. Les companyies aèries Iberia-Madrid s'ha queixat de passatgers que han perdut els vols per aquests retards en els controls de passaports o directament d'avions que acaben marxant més tard mentre esperen a part del passatge que està fent aquestes cues. La gent que vol està explicant aquests dies que passen molts aeroports i que no és només per mirar passaports, que en aeroports de la Unió Europea per volar entre països de la Unió Europea només el fet de passar el control de seguretat ja és un problema perquè han baixat la quantitat de treballadors i, per tant, la quantitat de portes que hi ha obertes per passar els controls de seguretat i el que abans era un tràmit ara pot necessitar mínim i tranquil·líssimament una hora. Hi ha companyies que estan anul·lant vols perquè asseguren que estan tenint una demanda que no s'esperaven en cap cas i que no tenen plantilla per assumir la feina que implicaria ara treballar al ritme al qual ho està demanant la gent que vol viatjar, com si no existís el mes de setembre i no hi hagués inflació. De tot això en volem parlar avui aquí al matí a Ràdio Estel, i d'aquí uns instants el primer que dirà la seva serà en Dan Miró, que és advocat i expert en dret aeronàutic. També perquè ens aconselli què pot passar si per alguna d'aquestes mil casuístiques ens quedem a terra. Perquè el que no podem oblidar ni hem d'oblidar és que quan un compra un bitllet d'avió, automàticament passa a tenir drets i obligacions. I sovint tenim molt clar que estem obligats per agafar un avió, però no quins drets ens dona a tenir un bitllet. Per tant, de tot això en parlarem avui al matí. Evidentment, des de l'aeroport escoltarem en directe els testimonis de persones que aquests dies estan volant. Tot això serà d'aquí a uns instants. Abans, avui és dilluns i aquests són els titulars més destacats del dia. Restablert el servei de trens entre Tarragona i Cambrils i Reus per una sola via, l'altra segueix tallada mentre retiren els trens accidentats ahir a la nit i s'investiguen les causes del xoc entre una locomotora de mercaderies que es podria haver quedat sense frens, segons una primera versió de DIF, i un tren de Rodalies on viatjaven una vuitantena de persones. Hi ha 5 ferits greus i 17 de lleus. Avui arrenca una onada de calor que dispararà les temperatures tota aquesta setmana. Protecció Civil recomana protegir-se i maximitzar la precaució. També a l'hora de banyar-se en indrets que poden ser perillosos, també creix exponencialment el risc d'incendis forestals. Els carrils addicionals que Trànsit habilita a l'AP7 i a la C32 alleugereixen l'operació tornada aquest cap de setmana, tot i que les cues per anar cap a Barcelona des de la Costa Brava i el Maresme es van repetir ahir al vespre. 13 quilòmetres a l'autopista AP7. Aquests carrils addicionals tornaran a activar-se al cap de setmana llarg de Sant Joan. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, es reuneix avui amb el Papa en audiència privada, una trobada que es farà entre escepticisme de l'Església espanyola per les incomoditats que han generat les últimes trobades amb l'executiu espanyol. La Inspecció de Treball ha obert un procés sancionador contra la Fundació Barcelona Actua per la denúncia d'explotació laboral d'un dels seus suposats voluntaris. L'entitat té part de finançament públic, ha ingressat més de 360.000 euros de l'Ajuntament de Barcelona, precisament per la gestió de dos albergs. En bàsquet, avui es comença a disputar la final de la Lliga ACB, que enfronta Barça i Real Madrid. És una final al millor de 5 partits i el primer d'aquests partits es juga avui al Palau Blaugrana a partir de les 9 del vespre. Vaig per tancar els titulars. Com sempre a aquesta hora, el temps i el trànsit. D'entrada, hi ha un titular clar aquest dilluns. Arriba la onada de calor. Els detalls amb en Jordi Miralles. Jordi, què ens espera? Bon dia.
Bon dia. La jornada d'avui ha començat amb alguns ruixats aïllats a punts a les comarques de Barcelona, també de Girona, Pirineu, Prepirineu, però aquests núvols van marxant a poc a poc i, per tant, el sol s'acabarà imposant. En un dia que serà molt calorós, les temperatures màximes avui a la costa sobrepassaran puntualment els 30 graus i a l'interior es pot arribar fins als 40. Ens referim sobretot a les comarques del Pla de Lleida, on ahir ja es va arribar als 39 graus. Per tant, pugen avui les temperatures, hem de parlar d'aquests 40 graus, però és que els propers dies podríem arribar a valors de 41 i 42 graus perquè les temperatures pugen dimarts, pugen més dimecres i es mantenen estables dijous i divendres. No serà fins al cap de setmana que la calor començaria a fluixar una mica. A banda de la calor intensa, xafogó a la costa a causa de l'elevada humitat i, per altra banda, també núvols d'evolució a la tarda a les comarques del Pirineu, que tant avui com els propers dies també donaran ruixats en aquest sector del país. A la resta, continuarem tenint molt de sol i unes temperatures que seran de rigorós agost o juliol. Recordem que encara ens trobem a la primavera.
Gràcies, Jordi. N'haurem d'estar al cas, evidentment, d'aquesta situació excepcional de la calorada que ens arriba. Buscarem a veure si Protecció Civil ens ajuda a saber què hem de fer per prevenir mals majors davant de les temperatures que començarem a registrar a partir d'avui mateix. Això pel que fa al temps, pel que fa al trànsit. Tornem cap al RAC, actualitzem la situació a les carreteres del país. Armand Maravall, bon dia.
Bon dia. Doncs a aquesta hora comencem parlant de la C60 perquè és on tenim un accident a l'altura de la Roca del Vallès que talla un carril en sentit Granollers per anar cap a l'enllaç amb l'autopista AP7 i això està provocant fins a 7 quilòmetres de congestió amb trams aturades que venen des de l'altura d'Argentona en aquesta C60. També retencions habituals en punts com l'AP7 a l'entorn de Barberà, uns 3-4 quilòmetres per sentit. També per la C58, sobretot ja sortint del nus de la Trinitat, hi ha trams de l'altitud fins a l'altura de Ripollet i entrant cap a Barcelona també hi ha congestió habitual per la B23 de 4 quilòmetres a Sant Feliu i també uns 9-10 quilòmetres de l'altitud per l'autovia 2 entre Pallejà i Cornellà de Llobregat. Un cop a les rondes, també congestió habitual, sobretot en sentit Llobregat, amb trams aturades fins a Horta per la B20 i també en tot el tram del Fòrum i el Poble Nou per la Ronda Litoral. I per entrar cap a Glòries per la C31 també hi ha congestió d'un quilòmetre i mig.
Això tot és el RAC. Bon dia.
Bon dia, moltes gràcies, Armand. Passen 9 minuts del punt de 9:15 del matí. Fem una pausa per la publicitat i en tornar... Dan Miró, advocat expert en dret aeronàutic, aquí en directe al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Us presento la Blanca. Va arribar sola a Espanya fa 7 anys. Els inicis van ser molt difícils. La solitud i una mala experiència laboral la van sumir en una depressió. Gràcies a la seva parròquia ha pogut ajuntar aquí la seva família i ara té un petit negoci.
Per la Blanca, per tu, per tants. Marca la X de l'Església a la declaració de la renda. Descobreix més històries a portantos.es.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Falten 20 minuts per arribar al punt de les 9 del matí. D'aquí a una estona marxarem en directe fins a l'aeroport del Prat per saber quina és la situació que hi ha ara mateix, però sobretot per escoltar passatgers que han d'agafar avions. Avui és dilluns, fins i tot n'hi deu haver força, que habitualment per qüestions laborals han d'agafar avions, han de volar, i que darrerament viuen amb neguit, amb inquietud, el fet d'arribar a l'aeroport, el dubte de quanta estona necessitaran per embarcar, i no només a l'aeroport de Barcelona, sinó també quan han de tornar cap aquí, perquè hi ha hagut reduccions de personal en molts aeroports, en moltes companyies aèries, hi ha hagut un repunt de la quantitat de persones que estan volant, i això ha acabat derivant amb retards i amb procediments dels aeroports, que normalment són farragosos, però, a veure, tampoc ens enganyem, relativament ràpids, excepte en dies puntuals de pics de feina, com el d'operació sortida de les vacances d'estiu o de la Setmana Santa, però que ara, en un dia qualsevol o en un cap de setmana qualsevol de l'any, es converteixen en un problema o en un patir, perquè creuar el control de seguretat, per exemple, pot requerir 45 minuts o fins i tot una hora. I, evidentment, això quan has d'agafar un vol en el qual els hem acostumat, a que no facturem, a que passes només amb una bossa de mà i que, per tant, no cal arribar amb gaire previsió de temps a l'aeroport més enllà del temps d'embarcament, doncs està portant problemes. I no parlem, evidentment, de quan s'ha de fer un control de passaports amb la policia, amb la problemàtica que hi ha hagut especialment a Barajas i que va fer que Iberia s'encaixés, doncs, per passatgers directament que havien perdut els vols o per vols que havien de sortir més tard. De tot plegat, avui en volem parlar també amb en Dan Miró, que és advocat especialista en dret aeri, Senyor Miró, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
A veure, estan passant moltes coses aquests dies, moltes notícies i informacions que van apareixent al voltant del que està passant i sobretot també del que pot passar aquest estiu en molts aeroports europeus. No sé si com a expert i veient-ho des de fora i llegint des de fora, i no sé si començant a rebre ja peticions d'algunes persones que hagin tingut algun problema amb algun vol aquestes darreres setmanes, en Dan Miró tem que aquest pugui ser un estiu complicat.
Sí, a veure, l'estiu del 2019 es va tancar en fals, sobretot el tema de les, el que comentaves, de la seguretat dels filtres. Els aeroports d'ENA, sobretot Barcelona i Madrid, estaven al seu tope. Va venir la pandèmia, això va quedar mal tancat, ha tornat a obrir-se el mercat amb tot el seu exponent. Totes les empreses que es dediquen a la compraventa, a la transmissió de venda de bitllets, com poden ser Amadeus, altres empreses d'aquestes que fan d'intermediaris entre empreses turístiques, companyies aèries, fa ja 3 mesos que avisen, i la IATA ho sap, que l'oferta ja està igual o superior al nivell del 19. Què ha passat? Doncs ha passat que, clar, si teníem un problema el 19, no es va fer res, es va tancar en fals, tornem a obrir i tenim una demanda superior a la que havíem tancat, doncs el problema ja el tenim. De moment, sí és cert que els temps d'espera són elevats, però no indemnitzables si no superen l'hora en els filtres. Ho dic perquè sí que és cert que, i això ja ho havíem viscut en altres ocasions, ja tenim jurisprudència, que, home, cuidado, que hi ha aeroports que hasta 2 i 3 hores, estic parlant a nivell europeu, s'han pogut trobar els passatgers en els filtres. Aquí es perden avions i es perd de tot. Cada aeroport té, a més, uns temps establerts que, a més, la pròpia UAFI ja marca i l'Agència Estatal de Seguretat Aèria coneix i estan establerts des del moment en què arribes fins que arribes a la porta d'embarcament. No és el mateix. Per tant, és molt important donar la recepta en cada cas concret, no?
Però, en tot cas, el que sí que entenc que d'entrada seria aconsellar a tothom que hagi d'agafar un vol no anar justos de temps, diguem-ne, fins i tot aquells que diuen, mira, com que no facturo perquè vaig només amb una maleta de mà, amb arribar 3/4 d'hora abans ja en tinc prou. No seria, diguem-ne, l'any ideal per no anar amb temps als aeroports.
Però és que, a més, cuidado, 3/4 d'hora davant, què vol dir? 3/4 d'hora abans de la sortida del vol arribar a l'aeroport? Compte, perquè 3/4 d'hora abans moltes companyies ja tanquen 40 minuts.
Més o menys del temps de calcular d'embarcar, diguem-ne. No ho dic perquè, senyor Miró, hi ha molta gent que diu, mira, com que no és un vol internacional i no he de facturar, allò d'anar-hi 2 hores abans a l'aeroport, no cal, que si no m'he d'esperar tant, que això s'ha tendit a fer-ho molt i potser aquest any no seria una bona estratègia, diguem-ne.
Correcte. Hi ha temps establerts, estan marcats. És a dir, un cop arribat a l'aeroport, des de que passes el filtre fins que arribes a la teva porta d'embarc, com a mínim necessites aquests 45 minuts 60, que són els que estableixen la majoria d'aeroports. Que això no té res a veure, i cuidado, que si això se supera en escreix, aquí la recepta és molt important. És dir, escolti, vostè per poder fer una reclamació haurà d'acreditar que s'ha superat aquests temps establerts. I com se fa? Perquè no la companyia...
Clar, això anava a preguntar-li. Jo com acredito quina hora he arribat a l'aeroport?
Vàries. Tot això portem molts anys ja que va succeint. Pues, per exemple, i a més a dia d'avui, un vídeo és perfectament vàlid i aportable en una causa judicial. No hi ha cap problema. Un tiquet de l'aeroport... On...
Però jo puc fer... Mira, l'altre dia... ara faré una cosa que no hem de fer mai als periodistes, que és posar un exemple personal. Jo fa 10 dies vaig haver d'agafar un avió per tornar a Barcelona des de Copenhagen, d'acord? Europa. Només passar l'arc de seguretat vaig estar 1 hora i 10 minuts. Ni passaport ni res, accedir, diguem-ne, a la zona, el típic moment de treus el cinturó, 1 hora i 15 minuts de cua, en un espai on hi havia molta gent remugant, evidentment, i uns cartells gegants que posava prohibit fer fotos i vídeos.
En principi no està prohibit en els filtres si no graves el personal. A veure, tothom en fa, és a dir, cadascú tingui una mica habilitat.
No, per això li dic, que m'ha sorprès, perquè allà hi havia molta gent, i hi havia justament aquest comentari, no? Diguem, hi ha allà doncs, el cartell ben gran de no gravi, però clar, és que la imatge era per gravar-la.
Espera,
sí que és veritat que les forces de seguretat en teoria, però en teoria és un lloc públic i no hi ha cap problema per fer un vídeo privat que després et serveix. Però no només aquestes proves, aquesta recepta serveix per què? Perquè qui tindràs que reclamar és a l'ent aeroportuària, que és el responsable d'allò, per exemple, un tiquet de cafeteria quan has arribat, on te posa i marca l'hora, el tiquet del pàrquing de l'aeroport, inclús si has passat fet el check-in online, que a vegades el fas online i no el fas presencialment,
sí.
Les màquines, et surt a l'hora, etc. No? Hi ha diverses possibilitats de prova, inclús reclamacions en els mostradors un cop arribes, que et poses l'hora, és dir, deixar acreditat que tu has arribat a una determinada hora i que no has pogut accedir fins al final. Tot això, avui en dia, aquesta recepta és imprescindible i necessària perquè puguis reclamar una possible pèrdua d'un vol, perquè la companyia no se'n farà càrrec, has de reclamar a l'aeroport. El drama és quan tu vens de Copenhague i resulta que el que has de reclamar és a l'aeroport de Copenhague, perquè llavors el lío jurídic i de reclamació és tremendo. Ara, si passa a Espanya, és molt diferent i és molt relativament fàcil. Compte que això no té res a veure amb els que estan perdent enllaços, que això és un altre tema, per als controls i tal. Per què? Perquè aquí sí que hi ha, i aquí jo tinc jurisprudència a pilons, respecte a que qui és responsable de portar-te d'un avió a l'altre quan tu tens un enllaç,
sí,
és la companyia. És la companyia. Compte. Vostè compra un origen i un destí i que vostè té que passar per un control de passaports, això és molt usual a Barajas, és molt
usual
amb tota l'operativa llatinoamericana que tenen el hub a Madrid i de Madrid després el reparteixen per tot Espanya. Quan arriben a Madrid, llavors els fan passar els passaports i perden el vol de l'hora d'enllaç i tal, i arriben 4 i 5... Tota aquesta responsabilitat és de l'aerolínia. L'aerolínia ha de portar en barc des de la seva sortida del seu vol fins a l'altre. Que no ho fa, que el don... que el passatger es busqui la vida fins a arribar a l'altre. Perfecte. Però qui haurà de respondre és la companyia. I aquí sí que no hi ha discussió. Per tant, si aquest senyor no pot arribar a embarcament a l'altre, a més tenim les hores d'arribada del vol anterior i la situació, doncs haurà de respondre. Per això li dic que cada situació té una recepta diferent. Perquè aquí sí que és responsable de la companyia, l'altre és a l'aeroport, etcètera. No? Després el tema dels overbookings, les cancel·lacions, estan dient que estan cancel·lant molt vols perquè tenen una sobredemanda. No, miri, una companyia aèria no és com una companyia d'autobusos.
Clar, això li volia demanar. L'altre, per exemple, Lufthansa Eurowings la setmana passada anunciaven un miler d'anul·lacions de vols, per exemple, que s'havien posat a la venda i que de cop i volta diuen no, estem venent molt i no tindrem personal per omplir-los, tots aquests vols. Cada entrada a mi és una afirmació que em sorprèn, diguem-ne,
perquè
les aerolínies entenc que els vols, com es diu la paraula aquesta tècnica que utilitza, els slots, és a dir, la capacitat de moure's no, i d'operar, això es compra amb molts mesos d'antelació.
La planificació es fa de 6 mesos en 6 mesos. És a dir, Aena rep la planificació de la temporada d'estiu que comença a l'abril, la rep al gener de qualsevol companyia durant fins a l'octubre. Una cosa és que tenen uns marges de variació molt concrets i unes possibilitats amb temes de passos, però està tot planificat. És a dir, una companyia aèria no té res a veure amb una companyia d'autobús que arribes a la parada i t'hi pots trobar 2 persones, 7 o 700. Llavors dius, per què? Perquè no hi ha problema. Una companyia aèria ho té tot regulat. I la companyia aèria, quan posa l'oferta al mercat, posa una oferta determinada per tota una planificació. Què ha succeït? Ha succeït a Europa que les companyies low cost tenen dos vies, la de l'operativa i la de la màquina de vendre bitllets. La màquina de vendre bitllets no para mai. Per què? Perquè això és com quan fan grans concerts. Ostres, si han emplenat en 24 hores el primer, doncs surt un segon concert. I si emplenen i veuen que hi ha marge i mercat, un tercer, i van improvisant. Mm. Això és el que estan fent les low cost, des d'allà fa molt temps. I què succeeix? Doncs succeeix que, efectivament, la màquina de vendre bitllets no para i s'estan donant compte que no poden ampliar freqüències perquè no hi ha personal. I permetem un apunt, que és que m'has parlat de Lufthansa. Lufthansa té un problema molt concret. Si...
He parlat de Lufthansa perquè va sortir la notícia, crec que va ser divendres de la setmana passada, dijous, diguem-ne, que Lufthansa i Eurowings, que és la seva marca, diguem-ne, per vols barats,
sí, correcte,
anunciaven que havien anul·lat vols,
Clar, els vols no s'anul·len, és a dir, que ja no estan ni planificats, a menys que els hi falti, perquè inclús les companyies tenen l'obligació de tenir el que en diem imaginàries. Què vol dir imaginària? Vol dir que tu tens tota una planificació feta i en l'aeroport de les teves bases tens que tenir una tripulació per si et falla alguna tripulació o alguna situació d'aquestes. Això se'n diu el que se'n diu les imaginàries. És a dir, per si clar, amb el tema del Covid, s'hauria de veure exactament si les baixes són molt més excessives de lo que realment són amb una grip normal o amb qualsevol enfermedad. No ho sabem, però és veritat que Lufthansa no acostuma a fer això i té un problema de personal. També és cert que hi ha rumors de sindicats i reclamacions, i etc. Llavors, s'ha de veure exactament quin és. Però, en general, el problema de les low cost, de dir, no, és que cancel·laran vols, compte, cancel·laran vols. Els vols, si s'han planificat i s'han vengut, s'han de complir. I no és correcte. És dir...
En tot cas, el missatge és, si jo vaig comprar un bitllet d'avió, el tinc pagat i tinc el rebut, i la companyia em diu que aquell vol s'ha anul·lat, a banda de que dono per descomptat que m'ha de tornar els quartos, li puc demanar una indemnització per deixar-me sense aquell vol?
I ara aquí et dono el problema. És dir, les companyies aèries... Per què venen molt més de lo que tenen capacitat? Per un motiu. Perquè la llei els hi permet cancel·lar en més de 14 dies un vol sense responsabilitat. Ni cap.
És a dir, m'està dient que les companyies no només tenen dret a vendre més bitllets dels que hi caben en un avió perquè l'overbooking està permès, per una banda, sinó que, a més, poden vendre un avió i 15 dies abans anul·lar-lo...
14 dies abans. 14...
I no passa res?
No passa res, a menys que aquesta venda de vols i de bitllets excessiva i desmesurada es faci per costum i es pugui acreditar. Però això ja no podem ni atrapar ni vostè ni jo ni qualsevol consumidor. Això ha de ser la Fiscalia i ha de ser a EASA que ha de dir, compte que vostè ha estat venent un 20% més del que ja tenia previst sense cap capacitat de fer-ho i, per tant, això entendríem que és un frau. Jo no en tinc cap dubte que això està succeint. El problema és acreditar-ho i aprovar-ho. Però sí, la llei els hi permet que en 14 dies poden cancel·lar aquell vol i l'única obligació que tenen és tornar-li a vostè fins a l'últim euro o acceptar el canvi que li planteja.
Sí, també et poden plantejar, escolta, amb aquell vol que tu havies comprat per dilluns a les 10 no existeix, però jo et dono a tu un bitllet per dimarts a les 11 i si et va bé, bé, i si no...
Sempre que t'ho facin en més de 14 dies. Si t'ho fan en menys de 14 dies, ja no. Llavors, a part de tornar-te tots els diners, t'hauran d'indemnitzar amb les compensacions que tots coneixem, de 250, 400 o 600, depenent de les distàncies. Sempre que ho facin en més de 14 dies. Aquest és el problema.
Aquests dies estan apareixent també algunes informacions, que és que alhora un llegeix que la venda de bitllets d'avió s'ha desbocat, que la gent està buscant bitllets d'avió d'una manera com no s'esperava, i de l'altra, Aena i les companyies, les grans companyies, continuen assegurant que aquest 2019 estarà per sota, aquest 2022 encara estarà per sota, majoritàriament com a mitjana, del 2019. També reconeixen que alguns destins com Balears o Canàries estaran molt per sobre del 19, però vaja...
Exacte, és que depèn... Com
s'entén, diguem-ne, que per una banda diguem que estem comprant bitllets com si no hi hagués un demà, i de l'altra que ens digui que això encara no serà com el 19?
No, hi ha dos factors. Un és molt clar, cuidado, que hi ha moltes companyies que no operen, és a dir, la crisi pandèmica se'ns ha emportat més de 50 companyies aèries, en quiebra. Però és que ja veurem el número de passatgers, ja veurem el número de passatgers dels aeroports espanyols. Què ha succeït? Jo penso que, primer, les infraestructures de les pròpies aerolínies estava adormida el seu muscle operatiu, i per tant, de cop, tot i que ells tenen i tots reconeixen alguns centres i alguns dels directius d'algunes companyies aèries, que, compte, que és cert que ja fa 2-3 mesos que ja han detectat, a través del que li deia jo abans, d'Amadeus, de tots els que, dels intermediaris, sobretot amb agències de viatges online i tal, la reserva va bastant per sobre del que hi va haver-hi el 19. Per tant, Jo no m'acabo de creure aquesta xifra, que estiguem per sota del 19. És cert, es pensava recuperar el 100% el 2023-2024, això és el que preveia la IATA, però les ventes no van per aquesta línia. Clar, les companyies tenien una previsió que és que no superarien el 2019 o una mica menys. Per això estan cancel·lant. El problema és que això no justifica que tu venguis 25 bitllets si només tens capacitat per 20.
Clar. Aquest estiu, temps que l'overbooking sigui un problema recurrent, sí. Ens hi podem trobar? És a dir, pot ser un any... això de l'overbooking és molt bèstia, eh? Vull dir, tenir un bitllet comprat, estar a la porta d'un avió i que et diguin l'avió és ple, no pot entrar, i tu diguis tinc un bitllet i que et diguin ja, però és que l'avió és ple...
Sí. No, però és que això ja ho estem detectant des de fa ja setmanes. És a dir, els avions van a una capacitat molt superior que fa dos anys o tres. Perquè és cert, és a dir, que les companyies no tinguin tant de muscle no vol dir que els seus avions no els tinguin amb molta més ocupació. És a dir, en determinades rutes, fa dos anys i mig abans de la pandèmia, operaven 10 freqüències i ara n'operen 6. Pues per què? Perquè estan intentant arribar al nivell, però aquestes 6 van des del 70 o 80%. Que més o menys podien anar abans de la pandèmia, doncs ara van al 100% algunes d'elles, i això no és usual. No és usual. És a dir, que tota l'operativa vagi a tope, permetem l'expressió, fa pressuposar problemes.
Si algú es troba amb overbooking, què ha de fer? És a dir, si jo estic a la porta d'un avió